Ha quedat aturada la polèmica, la subhasta de l'última de les propietats dels Enlló a Sant Feliu. I també parlarem de l'última polèmica, ara sí, del ple de Calonge i les activitats de Nadal que ja es comencen a organitzar arreu de la comarca. Tot això en un supermatí en què saludarem el bisbalenc Enric Pacreu, que ha estat guardonat aquest dimarts en la 31a edició dels Premis Bona Plata. I també parlarem amb el president de l'Associació de Fira Nadalenca de Palamós, el senyor Joan Cama. I com cada divendres farem la prèvia esportiva de tots els equips del Baix Empordà. Això de seguida, abans però saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un estudi de la Universitat de Girona planteja la necessitat d'incrementar els preus dels allotjaments turístics fora de temporada.
El sol d'hivern és el que més valoren els turistes que visiten Girona a la tardor i l'hivern. Així ho assegura la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona, Anna Garriga, arran d'un estudi del perfil del passatger que hi ha a l'aeroport de Girona fora de la temporada turística. Garriga ha exposat les principals conclusions d'aquest treball en una jornada de debat organitzada per la taula gironina del turisme aquest dijous a la Facultat de Dret de la Universitat.
El 96% dels vins espanyols millor valorats estan tapats amb suro.
L'estudi de la Fundació Institut Català del Suro analitza els taps i les qualitats dels 100 millors vins qualitat-preu de la guia Penyín 2023.
La Generalitat frena la subhasta de l'últim hotel dels Enlló a Sant Feliu de Guíxols perquè han entrat ocupes a la finca.
El Mediterraneo és l'últim hotel que queda per vendre o subhastar dels 8 que tenien els germans Joan i Francesc Enlló. Tots dos van morir l'any 2002 sense família ni tampoc deixar testament i, per tant, la seva herència va passar a mans de la Generalitat.
El ple de Calonge reprova una regidora per acusar el cap de recursos humans d'actuar amb mala fe i voluntat d'engany.
L'escrit s'ha elevat al ple a instància dels caps de les diferents àrees i unitats de l'Ajuntament que havien criticat les afirmacions que Guerrero va fer ara fa poc més d'una setmana.
La Fundació Josep Pla fa aquest cap de setmana 50 anys.
La commemoració oficial del 50è aniversari tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a la seu de la institució a Palafrugell. La Fundació vol reconèixer les persones que han col·laborat en tots aquests anys, recordant la història i mirar el futur de la Fundació, que passa per la renovació de la seva exposició permanent. El director de la Fundació, Francesc Montero, reivindica la figura de Pla per llegir l'actualitat i assegura que seria molt crític amb la realitat present del país i la llengua.
El Museu de la Pesca impulsa una jornada per conèixer els usos de l'hidrogen com a energia per descarbonitzar els sectors nàutics i pesquers.
La trobada s'ha centrat en l'exposició realitzada per diversos experts en l'aplicació de l'hidrogen com a energia alternativa als combustibles fòssils, concretament representants de les empreses de KEP, Copala, Redexis i EREC.
Palafrugell comença avui la campanya de Nadal amb l'encesa dels nous llums de Nadal i altres novetats.
Aquest any estarà marcada per diverses novetats, com l'estrena dels llums de Nadal, que caldrà portar el bol i la cullera per l'escudella, i el nou sorteig d'entrades pel Cap Roig Festival. Com és habitual, Oxigen també impulsarà iniciatives en els comerços locals amb descomptes i sortejos, i torna a la fàbrica de joguines, el pinxo Terra i Aigua i la quina del Centre Fraternal, entre altres.
I la Creu Roja, també a Palafrugell, celebra diumenge una caminada popular per la campanya Cap Infant Sense Joguina.
Enguany arriben a la desena edició i organitzen recorreguts de 8 i 15 quilòmetres pel litoral palafrugellenc amb un donatiu de 8 euros. Un cop acabin, faran una xocolatada i un sorteig de regals. La campanya Cap Infant Sense Joguina va atendre un centenar de famílies i uns 200 infants l'any passat i esperen que creixin.
I parlant, passant del Nadal a l'estiu, ja sabem que la Fúmiga és el cinquè i últim grup confirmat de l'Empordà Music Festival 2021.
Els del País Valencià són l'últim grup confirmat per l'Empordà Music Festival 2024, que se celebrarà el pròxim 27 de juliol de 2024 a l'aparcament del Camp de Futbol Vell de la Bisbal d'Empordà.
I comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant del desplaçament del Palamós al camp de la Guineueta.
Els blau i grocs s'enfronten a un conjunt del qual els separa només un punt en la classificació de la Lliga Elite. 12 punts tenen els barcelonins per 11 dels palamosins.
Aquest cap de setmana es disputa la 13a jornada de segona catalana. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
Tindrem un nou derbi baixempordanès, en aquest cas un Calonge Bellcaire. Per la seva banda, el Palafrugell anirà fins al camp de l'Olot B el Torroella es desplaçarà fins a Figueres per enfrontar-se al Marc Cadalam i l'Atlètic Bisbalenc rebrà a casa la Unió Esportiva La Jonquera.
I el Bisbal Bàsquet viatja a Mallorca.
Com a pas previ a la final de Lliga Catalana que disputaran la setmana vinent, els bisbalencs visiten la pista de l'Andratx mallorquí amb l'objectiu d'aconseguir un nou triomf que els consolidi com a líders.
El club hoquei Palafrugell visita el Xum de Massanet.
Els blanquinegres van empatar davant del Barça Atlètic la setmana passada a casa. Aquesta setmana es desplacen a la pista d'un Xum de Massanet que els avantatja en un punt a la classificació de l'hoquei Lliga Plata Sud.
Pel que fa als equips de Girona Ciutat, destaquem que aquesta setmana el Girona de futbol torna a jugar a casa, aquesta vegada contra el València.
L'equip blanquivermell, que ara comparteix lideratge després de l'empat contra l'Atlètic Club, intentarà aconseguir 3 punts per posar pressió al colíder, que és ara mateix el Madrid.
Per la seva banda, en Lliga CB, el bàsquet Girona rebrà l'Andorra a Fontejau.
Els gironins voldran recuperar l'ànim després de la duríssima derrota al Palau Blaugrana contra el Barça. El Morabanc Andorra, que s'està mostrant força irregular, serà el seu contrincant en aquesta jornada.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona rep el Club Baloncesto Ferrol.
Les gironines es van endur un triomf molt merescut de la seva visita al Gran Canària i ara mateix són quartes. Les gallegues arriben a Fontejau com a novenes, però van perdre el seu últim partit.
8 i 7 minuts. Marc Clapés, bon dia.
Hola. Què tal, com anem? Bon dia.
Doncs molt bé, la previsió del temps, què ens espera per aquest cap de setmana?
Divendres insegur al Baix Empordà, núvols que poden deixar escapar alguna gotellada depenent de la població i del moment del dia, preferiblement a partir del migdia. Les temperatures baixaran i els vents començaran a bufar de component nord i és que de cara al cap de setmana tornarà la nostra estimada tramuntana que portarà un adéu dels núvols i de la pluja, però no pas del fred, que serà la tònica dominant durant els dos dies. Cap de setmana ideal per estar a casa jugant a jocs de taula o de consola o per anar a gaudir d'alguna activitat cultural, per exemple, de la Fira de Lletres a la Bisbal.
Gràcies, Marc Clapés.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà, que estan passant coses, per exemple, que tornen els coets i els bombardejos en el final de la treva entre Hamas i Israel. Després d'una setmana de treva, Hamas i Israel s'haurien tornat a intercanviar coets i han sonat sirenes d'alarma novament en diverses poblacions israelianes properes a la franja. Mentrestant, la crisi diplomàtica entre Israel i Espanya s'aguditza. L'ambaixadora espanyola a Israel ha estat cridada a consultes a Jerusalem després de les accions creuades. Pedro Sánchez critica l'ofensiva d'Israel sobre Gaza generant tensions diplomàtiques. Félix Bolaños, el ministre de Justícia i la Presidència, es reuneix a Brussel·les amb la Unió Europea enmig de la batalla amb la judicatura. El ministre s'ha reunit amb representants de la Comissió Europea sobre l'amnistia pactada amb el PSOE, pel PSOE amb Esquerra i Junts. Brussel·les expressa preocupacions i contradiu així l'optimisme del ministre. Acorda la cimera del clima de la COP28 per fer un fons de pèrdues i danys. S'ha adoptat un acord per posar en marxa el fons que compensarà els països vulnerables als impactes de la crisi climàtica. I un informe de l'Organització Mundial de Meteorologia, la COP28, confirma que el 2023 serà l'any més càlid mai registrat, amb nivells rècords de temperatura a la superfície del mar i el nivell més baix de gel marí antàrtic. I han absolt els acusats d'una violació grupal a Cambrils. L'Audiència de Tarragona els ha absolt per manca de proves després de denúncies d'agressió sexual el dia de Sant Joan de 2019. La sentència es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I els Mossos d'Esquadra busquen un conductor que hauria embestit un ciclista que ha quedat ferit lleu després que aquest cotxe l'embestís i fugís a la carretera dels Àngels. La policia té identificat el vehicle i busca el conductor. I ha mort el capellà Joan Botam, vinculat, impulsor de la Caputxinada. Va estar al darrere d'aquesta acció, d'aquest episodi que es va convertir en un referent de la lluita antifranquista. Són les 8 i 10 minuts. I el comentari del dia avui ens l'envia l'escriptora Sàbel Gàmez.
L'Empordà s'emplena de llum. Ara que l'hivern està tan a prop que el sentim a una tardor que ha arribat de cop, ara que les nits s'avancen els dies i del migdia, quasi, ens plantem a la vesprada, l'encesa de la decoració de Nadal ha emplenat l'Empordà de més llum. Per molts, aquesta encesa primerenca, cada any potser més primerenca que l'anterior, És una crida al consumisme que s'ajunta amb les ofertes del Black Friday i ens convida d'una manera compulsiva a viure un Nadal que no és el que hauria de ser. Però per sort, per d'altres, en les Coming Clock, la llum de les petites bombetes que formen part de les figures i els motius nadalencs il·lumina, sense arribar a enlluernar, els millors sentiments que tenim molt ben guardats i que deixem anar amb més facilitat. I això, a mans de l'Empordà, és una nova oportunitat per viure dins d'una postal plena de llums els dies més lluents i més brillants de l'any. Qui s'apunta a engegar les nostres pròpies llums internes i fer d'aquesta terra un cel ple d'estrelles? Jo ja he començat.
Gràcies, Sabel Gámez.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 i 11 minuts. Repassem totes les notícies que hem avançat ara a l'informatiu i amb aquesta destacadíssima, que és que un estudi de la Universitat de Girona planteja la necessitat d'incrementar els preus dels allotjaments turístics fora de temporada. Així ho ha assegurat, com dèiem, la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona, Anna Garriga, arran d'un estudi del perfil de passatger que hi ha a l'aeroport de Girona fora de la temporada turística. Què més en sabem, Maria?
Garriga ha exposat les principals conclusions d'aquest treball en una jornada de debat organitzada per la taula gironina de turisme aquest dijous a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. A la presentació de l'estudi, la degana també ha dibuixat alguns dels potencials que té la terminal gironina i que caldrà treballar per millorar el volum de passatgers. L'estudi és la continuació d'un conjunt d'enquestes que es van fer durant els mesos de primavera i estiu a tots els viatgers que estaven a punt de pujar en alguns dels vols que sortien des de la terminal gironina. Ara han volgut completar aquest retrat de perfil de viatger amb els passatgers que hi ha fora de temporada. La primera conclusió que ha anunciat Garriga és que durant els mesos de la tardor i l'hivern la terminal gironina està molt infrautilitzada i els pocs vols que hi ha van semibuits.
El sol d'hivern a la Costa Brava atrau un turisme europeu d'alta capacitat adquisitiva, d'alt poder adquisitiu. I aquesta és la clau. Ens hem de creure que la Costa Brava té potencial per atraure turisme amb un alt poder adquisitiu. El tenim aquí, el tenim aquí.
Hi ha alguna altra característica rellevant del perfil de viatgers?
Doncs sí, Garriga ha destacat que els pocs passatgers que hi tenen un poder adquisitiu més elevat que els que visiten la demarcació en els mesos d'estiu. Per això la degana creu que la Costa Brava té potencial per atraure visitants amb un nivell adquisitiu molt elevat. L'informe indica que caldria apostar per recuperar els vols a l'Europa de l'Est i als països nòrdics com a sectors estratègics. Un altre mercat amb un gran potencial és l'irlandès. Anna Garriga ha destacat que aquest país té un nivell de renda en augment i busquen un turisme fora del pic d'estiu, però amb destinacions on faci sol. La degana considera que seria una bona opció per mantenir la planta hotelera plena i oberta. D'altra banda, l'estudi també contraposa el poder adquisitiu dels visitants i la despesa que fan a la demarcació. Si bé els turistes que venen a l'aeroport de Girona tenen més diners, se'n gasten menys en allotjament. Concretament, els ingressos mitjans dels turistes a la tardor i a l'hivern són de 2.450 euros, 100 euros més que el perfil del passatger que hi ha a l'estiu. D'altra banda, la despesa en l'allotjament és de 45,2 euros per persona i dia, mentre que l'estiu és de 54,73. Per això la degana aposta perquè el sector hoteler incrementi els preus. El perfil del viatger també és més madur, ja que l'edat passa dels 37 als 51 anys. Per això l'estudi indica la necessitat de diferenciar la publicitat per al mercat d'hivern respecte a l'estiu. Es tracta d'un tipus de públic que demana sol, natura, paisatge i calma. Garriga ha destacat que són coses que ja tenim, només cal saber com vendre-ho. Una possibilitat és fer imatges de gent passejant per la platja sense que vagin en banyador per fomentar aquest visitant de fora de la temporada alta.
En la jornada del debat també hi ha participat l'exdirector de l'aeroport de Girona, Lluís Sala.
En la seva intervenció ha remarcat la necessitat de treure noves aerolínies a la terminal gironina. Sala considera que la infraestructura és atractiva però condiciona l'increment d'activitat a factors com ara el futur del Prat, els preus que cobra AENA a les companyies o les bonificacions que rep de les institucions del territori. En aquest sentit, Sala lamenta que no hi hagi un posicionament estratègic de l'aeroport de Barcelona i això afecta negativament a les terminals de Girona i Reus. Per altra banda, l'exdirector ha recordat que les aerolínies prefereixen volar des de Barcelona per l'atractiu que té la capital catalana i la diferència econòmica entre volar a Girona o a Barcelona no és excessivament diferent. La clausura de la jornada de debat ha estat a càrrec de la delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral, que que ha destacat el pes que ha tingut la demarcació a l'hora d'aconseguir fons Next Generation en l'àmbit turístic. Concretament, s'han aprovat ajudes per valor de més de 53 milions d'euros en tres convocatòries diferents. Això suposa el 25% de tots els diners que ha aconseguit Catalunya en aquest fons.
Doncs les conclusions d'aquest estudi important per l'economia de la comarca i un altre també força important per l'economia, en aquest cas del suro. És que un estudi de tapament portat a terme al laboratori Cork Center de la Fundació Institut Català del Suro ha constatat que el 96% dels 100 millors vins per qualitat preu de la guia Penyin, que ja sabeu que és la referència, doncs aquests 96 dels 100 millors porten tap de suro.
La resta de vins porta un 2% rosca i un 1% tap sintètic i l'altre 1% és de tap de vidre. Les conclusions de l'estudi són que el tap de suro és el tapament escollit pels vins de major qualitat, el tap natural és el més apreciat per cellers i consumidors en vins tranquils. També l'estudi demostra que el tap de suro natural genera un valor econòmic major i eleva la disposició de compra de les persones consumidores. D'entre els 120 referenciats a la guia, un 63% són vins tranquils, el 34% vins dolços, olorosos i generosos, i un 3% són vins escumosos. Dins dels vins tranquils, el 98% porta suro, i d'aquests el 77% és tap natural. Destaca el fet que d'entre els vins dolços, olorosos i generosos, el 91% porta tap de suro. Les dades de l'estudi es van presentar aquest dimecres en un acte al Palau Robert de Barcelona. De fet, Joan Puig, president de la Fundació Institut Català del Suro, considera que aquest estudi posa en valor el pes real del tap de suro al mercat i demostra que els cellers produeixen aquests vins de referència confiant en el suro per tapar i també per ajudar a evolucionar els seus productes.
Vuit i 18 minuts. La Generalitat ha hagut de frenar la subhasta de l'antic Hotel Mediterrània de Sant Feliu de Guíxols, l'últim que queda per vendre del llegat Enlló, perquè han entrat ocupes a la finca.
L'immoble formava part d'un paquet procedent d'herències intestades que incluïa 21 lots, dins els quals també hi havia dos baixos comercials al carrer Jacint Verdaguer que havien estat propietat dels dos germans. Tant l'hotel com els locals sortien a subhasta per segon cop en un any. El Mediterraneo feia un preu de sortida d'uns 300.000 euros aproximadament, però s'ha hagut d'excloure de la convocatòria perquè, arran de l'ocupació, el govern no té la possessió de la finca. Els dos locals tampoc s'han venut perquè ningú ha fet cap oferta per quedar-se'ls. El Mediterraneo és l'últim hotel que queda per vendre o subhastar dels 8 que tenien els germans Joan i Francesc Enlló. Tots dos van morir l'any 2002 sense família ni tampoc deixar testament i, per tant, la seva herència va passar a mans de la Generalitat. Els hotels no van començar a sortir subhasta fins al 2011, 9 anys després de la defunció dels dos germans. Des d'aleshores, la Generalitat ha venut 6 dels edificis a través de la licitació o bé de manera directa.
De fet, el darrer dels hotels que es va vendre a través de la subhasta va ser el Rex 2.
La Generalitat el va adjudicar ara fa un any per un import del voltant de 500.000 euros. Quedava per subhastar el Mediterraneo perquè l'altre dels establiments, l'antic Regente, es va traspassar a l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè s'hi fessin pisos públics. Precisament tant el Mediterraneo com els dos locals comerciants de Jacint Verdaguer també s'havien inclòs dins els lots de la subhasta on es va vendre el Rex 2. Però van quedar deserts i la Generalitat els va tornar a incloure en una nova convocatòria de propietats procedents d'herències intestades.
I ara la Generalitat ha exclòs l'antic Mediterrani de la subhasta, no?
Segons informa la Direcció General de Patrimoni, per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes, amb posterioritat a la publicació de l'anunci que feien que la finca no es pogués subhastar en els termes que preveien les bases de la licitació. El motiu concret que ha portat a frenar la subhasta és perquè han entrat ocupes a la finca. Són tres persones sense sostre que no tenen família ni vincles entre ells i que passen les nits a l'antic hotel. Com que arran d'això la Generalitat no en pot tenir la possessió, ha hagut de frenar el procés. Les tres propietats dels germans Enllós no són les úniques de la demarcació procedents d'herències intestades que no s'han pogut vendre a la subhasta aquest matí. També hi havia un solar a Breda que tenia un preu de sortida del voltant de 40.000 euros i que també ha quedat desert.
El ple de Calonge i Sant Antoni ha reprovat la regidora de Som Calonge i Sant Antoni, Maria de la Creu Guerrero, per acusar el cap de recursos humans d'actuar amb mala fe i voluntat d'enganyar l'Ajuntament. S'ha fet mitjançant una moció en la qual s'han adherit tots els grups, Junts, Esquerra, PSC, Guanyem, PP i Tots pel Poble, menys la regidora afectada. L'escrit s'ha elevat al ple a instàncies dels caps de les diferents àrees i unitats de l'Ajuntament que havien criticat les afirmacions que Guerrero va fer ara fa poc més d'una setmana. La moció insta Guerrero rectifica en públic les afirmacions que va llançar contra el cap de la unitat de gestió de persones. Segons informa el consistori, la regidora s'ha negat a presentar cap disculpa.
La moció presentada per l'equip de govern arribava al ple a instància de tots els caps d'àrea i unitat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que havien adreçat a l'alcalde i a la regidora de Recursos Humans un document de condemna de les afirmacions que Maria de la Creu Guerrero va fer al ple del 21 de novembre. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, en aquella sessió Guerrero va acusar el cap de la unitat de gestió de persones de mala fe, d'enganyar l'alcalde i els regidors en el desenvolupament de les seves funcions i de fer una gestió dels recursos humans poc transparent. A més, precisa el comunicat, també va donar dades falses sobre les retribucions salarials del cap de gestió de persones. Després de la seva intervenció, tots els caps de les diferents àrees i unitats de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni van signar un manifest que van traslladar a l'alcaldia i a la regidora de Recursos Humans i defensaven la professionalitat i honorabilitat del cap de gestió de persones i demanaven que es rescabalés el dany que li havien causat les afirmacions difamatòries de Guerrero. L'equip de govern va decidir portar a ple aquest manifest en forma de moció. L'escrit, que es va votar ahir, ha rebut el suport de tots els grups municipals excepte la regidora afectada i única representant de Som Calonge i Sant Antoni al consistori. La moció ha tirat endavant, doncs, per majoria àmplia amb els 16 vots que sumen Junts, Esquerra i els representants d'Avancem, Guanyem, el PP i Tots pel Poble. La moció demana reprovar Maria de la Creu Guerrero i li instava a rectificar públicament les seves afirmacions per rescabalar en mesura del possible els danys causats a l'honor i a la reputació del cap de la unitat de gestió de persones sense prejudici de les accions legals que aquest pugui emprendre. Segons informa l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, el comunicat, Guerrero, però, s'ha negat a presentar cap disculpa ni rectificació i ha defensat que les seves afirmacions s'emmarcaven en l'exercici de la llibertat d'expressió i del control de l'activitat de l'administració pública.
La Fundació Josep Pla celebra aquest 2023 el mig segle de vida. La commemoració oficial del 50è aniversari tindrà lloc demà, a les 12 del migdia, a la seu de la institució, a Palafrugell. La Fundació vol reconèixer les persones que hi han col·laborat tots aquests anys, recordar-ne la història i mirar el futur de la Fundació, que passa per la renovació de la seva exposició permanent. El director de la Fundació, Francesc Montero, reivindicava aquí al Supermatí la figura de Pla per llegir l'actualitat i assegura que seria ara mateix molt crític amb la realitat present del país i de la llengua.
L'acte s'obrirà amb una tertúlia dels testimonis dels 50 anys d'història de la Fundació, amb Joan Badia i Oms, Josep Valls i Anna Guiló, tots ells persones molt implicades en la divulgació de la figura de Josep Pla.
En Joan Badia, que va ser una de les persones que va anar a buscar aquells llibres al Mas Pla l'any 73 i els va portar a la Casa de Cultura, era amic de Pla, va ser patró, i és patró encara avui, i a més va ser l'únic que era viu designat pel propi Pla. També tindrem en Josep Valls, que també és patró de la Fundació, que va ser amic de Josep Pla i que va tenir molta relació en el període en què Pla estava al Motel, al motel de l'Hotel Empordà de Figueres, i l'Anna Guiló com a directora de la Fundació i actual patrona, que està directora durant 29 anys.
A continuació, el restaurant Pai Raïm, propietat dels hereus de Pla, farà un vermut d'aniversari i més tard l'actriu Mercè Martínez llegirà textos de Pla amb l'acompanyament de l'alumnat de l'Escola de Música de Palafrugell i l'Energia. Clourà l'acte la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Isascuna Retxe, l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, i el president del patronat de la Fundació i de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
La Fundació Josep Pla la va fundar el mateix autor l'estiu de 1973, donant-hi la seva biblioteca i creant un patronat amb el president de la Diputació, l'alcalde de Palafrugell. Palafrugell, l'editor Josep Vergés i altres personalitats del municipi. En aquell moment es va instal·lar a la Casa de Cultura de Josep Pla, a Palafrugell, al costat de l'actual Ajuntament.
No va ser fins al 1992 en què diverses administracions es van implicar per modernitzar l'activitat i donar-li una activitat constant.
O sigui, després d'uns anys de no tenir programació estable, el que es va fer va ser donar-li un impuls, voler-li donar una situació més estable, i per això primer de tot es renoven els estatuts, es fan les aportacions econòmiques. L'any 93 es organitzarà la primera la ruta Josep Pla, que ara hem celebrat també els 100 anys, i llavors s'iniciaran els tràmits per poder donar una seu estable a l'entitat a partir de la compra de la casa veïna de la casa natal de Josep Pla, amb el projecte inicial també de comprar la casa natal.
La seu actual de la Fundació Josep Pla és el carrer Nou de Palafrugell, la casa natal de l'escriptor. Hi ha dos moments clau des d'aleshores. Per una banda, la donació dels manuscrits originals de Destino i, per l'altra, la celebració de l'any Pla. A l'actualitat, la Fundació Josep Pla manté activitat constant amb una voluntat d'arrelament i d'influència.
Pla és un autor vigent, viu, llegit i estimat. O sigui, ha tingut lectors des del seu primer llibre, 1925, fins encara avui, més de 40 anys després de la seva mort, i que nosaltres ens sentim hereus d'aquest llegat, i per això el que fem és contribuir a dinamitzar-lo, a buscar, a fomentar la lectura de Pla, que cada vegada més nous lectors, i que satisfé la curiositat i els interessos del públic.
Per això Montero considera que Josep Pla ara seria molt crític amb la realitat del país.
Que hi ha molts plans, perquè no és el mateix el pla del 25, que del 31, que del 36, que el 39, que el 44, etc. O sigui, hi ha molts plans. El que sempre va... Per tant, segons a quin pla li preguntéssim, potser diria una cosa o una altra. El que sí que tenim clar és que Pla seria un ferm defensor de la llengua i de la cultura en moments com avui, que està tan amenaçada, i estaria molt i molt preocupat davant d'aquesta situació del retrocés de l'ús social de la llengua i d'aquests atacs de la cultura catalana en territoris del nostre domini lingüístic.
El Museu de la Pesca impulsa una jornada per conèixer els usos de l'hidrogen com a energia per descarbonitzar els sectors nàutics i pesquers. La trobada s'ha centrat en l'exposició realitzada per diversos experts en l'aplicació de l'hidrogen com a energia alternativa als combustibles fòssils.
Unes 50 persones, professionals dels sectors nàutics i pesquers del municipi de la Costa Brava, van assistir a la jornada, que va comptar amb la participació de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Sergi Tudela, i del director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació de la Generalitat a Girona, Joan Martí. Aquesta activitat s'inclou, a més, dins el procés de construcció del vaixell escola que impulsa el Museu de la Pesca com un espai pedagògic i generador d'experiències innovador i sostenible. Amb el nom d'Aula Blava, aquesta iniciativa vol construir una embarcació Palamós que faci d'escola, que complementi l'oferta del Museu de la Pesca i de l'Espai del Peix i que permeti ensenyar al mar amb el propòsit de portar coneixement i conscienciar la ciutadania sobre els valors d'aquest espai marí. El vaixell escola es vol construir com a referent des del minut zero i que sigui un prototip, un model innovador basat en els principis de l'ecodisseny i de la descarbonització de mars i oceans, tot reduint la petjada de carboni. En aquest treball, per fer realitat l'embarcació, es vol implicar de manera directa el sector universitari gironí, que conjuntament amb un grup d'experts en àmbits tècnics, didàctics o de construcció naval, assessoraran les característiques principals que haurà de tenir el vaixell per al foment del missatge zero emissions, convertint-lo en aglutinador i generador d'una àmplia oferta d'activitats docents i turístiques. També hi formaran part les empreses i entitats vinculades a l'economia blava de la demarcació, que hi aportaran els materials i la tecnologia d'avantguarda necessària i faran possible la seva construcció. El projecte Aula Blava compta amb el finançament de 850.000 euros dels fons Next Generation.
M'ha tornat a passar. Jo no volia, però s'ha complicat. Quina mentida que ens estaven contant. Maleït siga, ja s'ha descontrolat.
I aquests que escoltem són La Fúmiga, són l'última incorporació al cartell de l'Empordà Music Festival 2024, que se celebrarà el pròxim 27 de juliol a l'aparcament del camp de futbol vell de la Bisbal. Se sumen, per tant, a Oques Grasses, Figaflaues, Els Catarres i Coco.
A més dels 5 grups confirmats, també hi haurà dos DJs, Carles Pérez de Radio Flashback i Dolça Van Leeuwen. L'edició del 2024 serà la tercera del festival celebrat al Cor de l'Empordà i que vol apostar per ampliar el turisme cultural a l'Empordà. Per la resta d'edicions hi han passat grups com Zoo, The Tietz, Buos, Doctor Prats, Su o Lil Dami. L'Empordà Music Festival 2024 ja té els horaris confirmats. A les 5 serà l'obertura de portes, a les 6 actuaran les Coco, a les 17:20 actuaran Figa Flowers, a les 21:10 els Catarres, a 11:15 el DJ Carles Pérez, a 12:15 Oques Grasses, a 12:15 un altre cop Carles Pérez, a la 1:20 la Fumiga i a 3:15 la DJ Dolça Van Leeuwen. Les entrades al festival organitzat pels Voltors ja estan a la venda a preus populars d'entre 15 i 25 euros. Els menors de 5 anys tenen l'entrada gratuïta.
I don't want a lot for Christmas.
I posem la totpoderosa Maria Carey per parlar de diverses notícies que fan referència al Nadal i concretament a Palafrugell, perquè Palafrugell encén avui, juntament amb altres municipis del Baix Empordà, els llums de Nadal a les 7 del vespre per donar el tret de sortida a la campanya nadalenca. Aquest any estarà marcada per diverses novetats, com l'estrena de nous llums a tot el poble. També caldrà portar el bol i la cullera pròpia de casa a l'escudella que es repartirà avui a les 7 del vespre a Plaça Nova. I també es farà un nou sorteig d'entrades pel Cap Roig Festival. Com és habitual, Oxigen també impulsarà iniciatives en els comerços locals amb descomptes i sortejos i torna a la fàbrica de joguines, els Pinxo Terra i Aigua o la quina del Centre Fraternal, entre altres.
L'encesa dels llums de Nadal serà a Plaça Nova...
Moment, que no t'estem escoltant bé, Ferran, ara sí, endavant.
L'encesa dels llums de Nadal serà a Plaça Nova com és habitual. Hi han instal·lat un arbre de 6 metres d'alçada que se suma al nou de la plaça de Can Màrio de 10 metres. També una nova figura 3D a la plaça del Priorat de Santa Anna. L'any passat es van estrenar les figures de les places del Camp d'Emprans, Nova, de Can Màrio i de l'Armengarda. L'acte d'encesa anirà a càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica de Palafrugell, els Reis de Palafrugell amb la Colla Garnatxa i l'estrena de la cançó nadalenca d'un artista palafrugellenca per celebrar l'arribada de l'estrella de Nadal. Com és habitual, després els assistents podran anar a buscar un bol d'escudella. La preparen els estudiants de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà, però la principal novetat és que caldrà portar el bol i la cullera de casa per evitar els coberts d'un sol ús. De fet, preveuen servir centenars de racions. Els anys anteriors havien arribat fins a les 500. Els nous llums s'han instal·lat al centre i als eixos comercials. D'aquesta manera, els vells s'ubiquen en barris i carrers perifèrics perquè hi hagi més il·luminació nadalenca al municipi. S'engegaran l'1 de desembre fins al 6 de gener. La regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Laura Millán, explica a Ràdio Palafrugell que el Nadal arribarà a les escoles. Ensenyaran els personatges de la Cavalcada de Reis amb sorpreses.
Sí, canten amb molta energia, tenen moltes ganes de Nadal, escriuen una carta ben xula als Reis, doncs tindran alguna sorpresa abans de que acabi l'escola, alguna visita a l'aula i bé, doncs a veure si s'ho agafen amb moltes ganes i es fan aquest Nadal seu.
I encara a Palafrugell, la Creu Roja celebrarà diumenge al matí una caminada popular per recaptar diners per la campanya Cap Infant Sense Joguina. Enguany arriben a la desena edició i organitzen recorreguts de 8 i 15 quilòmetres pel litoral palafrugellenc amb un donatiu de 8 euros. Un cop acabin, faran una xocolatada i el sorteig de regals.
La cursa sortirà de l'estadi...
Moment, tornem a escoltar de bé, ara sí, Ferran.
La cursa sortirà de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès de Palafrugell diumenge a les 9 del matí. Creu Roja ha obert les inscripcions anticipades i també es podran fer presencialment el mateix dia a partir d'un quart de nou. Ho explica Sofia Font de l'entitat a Ràdio Palafrugell.
És una trobada, una manera de fer esport, de conèixer el territori, amb la millor causa que es pot tenir al Nadal, que és fer feliços i treure somriures als infants del nostre municipi i dels municipis de l'entorn, que també fem municipis de l'entorn.
Qui vulgui pot fer el donatiu solidari sense participar a la cursa. La campanya Cap Infant Sense Joguina comprarà joguines en establiments de Palafrugell i les en repartirà a les famílies que ho necessitin. A més, se'n poden donar els punts informatius i de recollida local de l'entitat al carrer Ample 130,
als supermercats Esclat, de la Fanga i Jodofi de Pals i Begur, a la deixalleria de la Bisbal d'Empordà i altres comerços més petits. Les joguines donades han de ser noves per assegurar que siguin segures, no bèl·liques ni sexistes. Els donatius es poden fer fins abans del Dia de Reis, però continuen oberts al llarg de l'any. En parla Tomàs López.
De fet, estem oberts tot l'any. ¿Vale? La recapta que fem, encara que sigui després treure les dades d'entrega de joguines, que són sempre abans del Dia de Reis, se van guardant i almacenant per poder donar-les l'any següent.
Les joguines també es donaran en poblacions properes de Palafrugell, com Mont-ras, Pal, Corçà, Begur o la Bisbal d'Empordà. El 2022 van atendre un centenar de famílies i uns 200 infants i esperen que aquest any creixin.
I bueno, sempre tenim la previsió de fer una mica més perquè sempre volem que aquestes persones que hagin tingut aquesta necessitat puguin anar millor, vale? Però sempre tenim persones que potser ara es necessiten mai més que abans.
Gràcies, Ferran Castelló. Ja ho sabeu, aquest diumenge a les, al matí, doncs aquesta caminada solidària per la Creu Roja de Palafrugell. El bisbalenc Enric Pacreu ha estat guardonat aquest dimarts en la 31a edició dels Premis Bona Plata, que atorga l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Li han atorgat per la valoració del patrimoni industrial, científic i tècnic. Concretament, ha estat distingit amb el Premi Col·laboració amb el Sistema Territorial del Museu per la seva vinculació amb el Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Per parlar-nos d'aquest premi, ens visita avui el per matí el mateix Enric Pacreu. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'han guardonat per la seva vinculació amb el Terracota Museu. Ahir en parlàvem a l'informatiu, però expliqui'ns vostè, quina és la seva vinculació amb el Terracota?
Bueno, jo la meva vinculació, jo diria que va començar el 2007, quan jo estava de gerent a l'empresa Coromina, l'empresa gairebé centenària, que vaig tenir que tancar el 2007, l'havia fundat el 1911, i arrel del tancament, doncs, tot el fons que hi havia de documentació, peces, maquinària, que per exemple hi havia la primera galletera que hi va haver a la Bisbal, en fi, vaig cedir-ho tot al museu. A partir d'aquí ja vam establir una amistat i col·laboració amb el Xavi Roca, el director del museu, un gran professional i una gran persona, i vam començar a fer coses esporàdiques, fins que ja més endavant vam començar amb l'exposició Salomó, amb l'exposició Díaz Costa, i anar cercant peces, i llavors a partir d'aquí també, a part de la localització de peces, hi va haver la vessant de, per part del museu, el Xavi va sempre de bòlit, vull dir, fa una gran feina, però sempre li ve una mica d'ajuda. Pues, per exemple, ara una de les bones coses que crec que s'ha fet al museu, que era una persona pràcticament desconeguda de la Bisbal, quan és coneguda pràcticament de tot el món, ha sigut el descobriment del Carles Sala, una cinquena generació de ceramistes, amb la vessant primer d'Ullers, i a partir del 73 ell com a artista, que en aquests moments precisament hi ha una exposició al museu. Es va inaugurar l'1 de juliol i estarà fins al mes de febrer. I, bueno, aquesta ha sigut, jo crec, una de les coses més importants que he ajudat en el museu, tant per la importància de l'obra d'aquest senyor com per la importància de l'exposició i les donacions que farà aquest artista.
Ens deia que ha pogut localitzar i cedir més de 400 peces diferents al Terracota. Com ha estat tot aquest procés?
Bueno, en definitiva, pues, o bé via, per exemple, portals com Todo Colección, coses molt simples, com a vegades el mercadillo de Salrà, on he trobat peces supervaluoses, a vegades per un euro o per 10 euros, que la gent no els coneix, i jo, pel meu coneixement que he anat adquirint tots aquests anys, doncs he pogut anar-los aconseguint. Llavors, una cosa que ha sigut molt important és que molta de l'obra que he anat trobant, i amb la col·laboració del Xavi Roca, és obra d'artistes bisbalencs que no pràcticament eren desconeguts, que eren molt importants, com podria ser, per exemple, t'anomeno ara que estem tancant ara una donació de l'Enric Segú Estrada, que als anys 70 ja es parlava de que ell, Tibia la Clàdia i Díaz Costa eren els tres grans artistes en quant a decoració de la Bisbal. I bueno, doncs a partir d'aquí anar localitzant coses, gent que pràcticament no coneixíem o que coneixíem, per dir-te un exemple, un dia hi havia un ceramista que ja és mort, en de Cabrera, la Bisbal, que es va fer donació d'un mural molt important al museu, però no teníem peça pràcticament d'ell. La primera peça que vaig trobar, que, quan la vaig comprar, me deien que era Vilaclara i no ho era, portava la signatura d'ECA. Tot primer amb el Xevi, la Adela, qui serà d'ECA, qui serà, fins que un dia, passant davant del mural aquest important instal·lat al museu, vam veure d'ECA. Clar, i doncs és de Cabrera. Hem anat descobrint tota una sèrie de coses, per exemple, el Salomó mateix. El Salomó, quan es va fer l'exposició, Salomó era tercera generació, el Pere, el cel sigui, va morir ja fa uns anys. Tothom coneixia Salomó per la seva vessant de les vaixelles i peça de taula i de cuina amb el vermell amb decoracions o el palla amb decoracions, però ningú sabia que als anys 60-70, amb el vaixón que va tenir de venda, es van posar també a dibuixar peixos i la veritat que molt ben fets, perquè llavors va ser quan va vindre el turisme a la Bisbal. Doncs això, per exemple, quan es va fer l'exposició del Salomó, no se'n va poder parlar. I ara doncs, tenim ja Salomó, el museu deu tenir com 40 o 50 peces que donarien per un dia que ens fem una exposició col·lectiva poder-los ensenyar.
Senyor Enric Pacreu, entenc que vostè està jubilat ara mateix?
Sí, jo el mes que ve faré 72 anys.
I, per tant, veig que dedica bona part del seu temps a la recerca al voltant del museu, no? Perquè aquesta dedicació, o hi treballes o estàs jubilat temps jo, per dedicar-hi.
Jo col·laboro, jo tinc dedicació amb la meva senyora, tinc dues netes precioses, tenim una finca a Montagut que dos dies a la setmana hi ha dues hectàrees de terreny i animals anem a fer de pagesos amb la meva senyora. Vull dir que la meva jubilació, jo sempre dic que molts amics es volen jubilar, dic, no ho feu perquè treballareu més del que estic treballant jo encara.
Què significa per vostè el Museu Terracota?
Bueno, sí, jo sóc una persona nascuda a la Bisbal, amb arrels bisbalenques, i jo he estat, per exemple, he sigut jugador de bàsquet, he sigut entrenador, president del bàsquet, he estat amb les associacions d'apes dels diferents col·legis, quan els meus fills han anat al col·legi, jo la Bisbal sempre de manera totalment desinteressada. Vaig estar molts anys també a les escoles del Joan de Margarit entrenant equips de mainada petita, que això sempre a mi m'ha agradat molt. Vull dir que jo tot el que ha sigut treballar per la Bisbal sempre m'ha agradat. L'únic que no he volgut posar-me mai ha sigut en política, perquè jo sóc dels que considero que el que treballa pel poble ha de treballar pel poble i no ha de treballar per un partit. I això m'ha portat a que políticament tots els oferiments que s'han fet sempre dic que no.
Quan li he demanat sobre la seva relació amb el Terracota Museu, no m'ha explicat que la relació del seu avi matern amb el Terracota.
Sí, el meu avi matern el 1928 va fundar l'empresa Terracota Fuster, ja havien començat abans, preparant, diguéssim, el que llavors va ser la fàbrica important. No havia tingut magatzems de materials de construcció a la Bisbal, a Palamós. El que passa que després de la guerra, i ara seria llarguíssim d'explicar, això donaria per una entrevista molt llarga, el meu avi es va arruïnar. Vull dir que jo no he pogut ser, diguéssim, com el Carles Sala, cinquena generació, diguem així. Jo la meva funció, jo vaig començar l'empresa Pavixa de la Bisbal, una empresa molt important, i allà vaig començar a conèixer, diguem així, bueno, a part també la coneixia perquè el meu avi jubilat feia peces de ceràmica gerata, jo li anava a vegades a buscar pans de fang, bueno, i amb el meu avi havíem fet coses pel que és palpar, perquè jo sóc un teòric de la ceràmica, jo dibuixo molt malament, així com tinc un germà que és un gran dibuixant i va tenir el seu taller, també ja està jubilat, jo sóc un teòric, jo tot el que he après de la ceràmica ha sigut amb les diferents fàbriques que pràcticament serien la majoria de la Bisbal, tant industrials com de ceràmica artística, doncs escoltant dels que saben i mirant, aprenent, fins a tal punt que, per exemple, per Vixa, jo llavors tenia 16-17 anys, a part de portar el tema de personal i de més, que eren 200 persones, quan hi havia visites a fàbrica de personal, de persones importants o clients importants, el senyor Salvà, una gran persona també que és morta, i era un dels propietaris, sempre ben ric, porta aquests senyors i explica'ls com funciona la fàbrica i jo disfrutava pues, amb aquelles premses, aquells forns, aquelles màquines, aquell procés. Això sempre m'ha agradat moltíssim. I llavors ja dic que les diferents vessants que he estat he après tot el que he pogut, i en aquesta vida no s'aprèn mai prou, sempre has d'aprendre cada dia una cosa més.
I com veu el món de la ceràmica a la Bisbal ara mateix?
Bueno, el món de la ceràmica jo crec que torna a revifar, vull dir, la ceràmica havia tingut un baixón important a nivell artístic, a nivell industrial, per desgràcia ja només queda ceràmica Ferrés a nivell del vidriat clàssic de la Bisbal i ceràmiques és, que el Carlos Agustí és el que fa, doncs, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, obra de Gaudí i diferents diguéssim, arquitectes modernistes, restauracions. Vull dir, a nivell industrial quedarien aquestes dues persones. A nivell artístic, doncs, ja s'ha anat diversificant molt, vull dir, dels tallers que van tancar, com Dias Costa, per exemple, o d'altres, ha anat sortint gent de la ceràmica Rissec, de ceràmica Espongros, doncs, gent que treballava allà i han muntat els seus tallers, i bueno, jo crec que està funcionant. Jo podria dir-te que, per exemple, jo tenia un bon contacte amb un ceramista de Quart, el Josep Mestres, que pobre va morir d'un atac de cor fa un parell d'anys, i aquest senyor feien una obra molt artesanal, com ara fan molts tallers de la Bisbal, i l'obra anava pràcticament tota, el 90% de la seva producció anava a Austràlia i Nova Zelanda, perquè allà els que li compraven aquestes peces deien que ells volien artesania, que estaven cansats i tips de lo del Japó, i lo de la Xina, perdó, que era una cosa totalment fora de lo personal, vull dir que lo que és fet a mà, la cosa artística, jo crec que torna a estar en bons moments. I llavors també puja tota una sèrie de jovent vinculats amb l'escola, vull dir que també estan fent coses molt i molt interessants.
Enric Becreu, que ha estat guardonat per la seva col·laboració amb el Terracota Museu de la Bisbal i tot el seu paper en el món de la ceràmica. Moltíssimes gràcies, m'ha agradat molt parlar amb vostè i tant de bo aviat puguem parlar en una entrevista una mica més extensa.
Quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia, Enric Becreu, per passar avui pel Supermatí. Que vagi molt bé.
Bon dia.
I de seguida ens acompanyarà en Joan Cama de l'Associació de la Fira Nadalenca de Palamós, però abans hem de fer la prèvia dels esports i començant pel Palamós, perquè l'equip, el Degà, rep, o es desplaça en aquest cas al camp de la Guineueta. Els blau i grocs s'enfronten a un conjunt del qual els separa només un punt en la classificació de la Lliga Elite. 12 punts tenen els barcelonins i 11 els palamosins.
Al Palamós li cal recuperar punts el més aviat possible per sortir de la zona perillosa. L'empat de la passada jornada contra el Valls va ser insuficient, ja que, amb 11 punts, els palamosins continuen tercers per la cua. La Guineueta, el seu rival, té un punt més, però ve d'obtenir 3 empats seguits. El partit es jugarà al camp de la Guineueta, ubicat a l'àrea barcelonina de Nou Barris, aquest proper diumenge.
I aquest cap de setmana es disputa la 13a jornada de Segona Catalana. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria. Per una banda, tindrem un nou derbi baix-empordanès, en aquest cas el Calonge Bellcaire. I per la seva banda, el Palafrugell anirà fins al camp de l'Olot B. El Torroella es desplaçarà fins a Figueres per enfrontar-se al Marc Cadalam i l'Atlètic Bisbalenc rebrà a casa la Unió Esportiva La Jonquera. Comencem parlant del derbi, que es jugarà al camp del Calonge.
El Bellcaire repeteix derbi per segona jornada consecutiva. Després de vèncer el Bisbalenc la setmana passada, els bellcairencs ja no ocupen l'última plaça i han guanyat una mica de moral. Però aquesta setmana tenen un rival complicat i que, a més, juga al seu estadi. El Calonge és tercer amb 23 punts i lluita pel primer lloc, que té ara mateix a 5 punts de distància.
I el Palafrugell visita el feu de l'Olot B.
Un Olot B, que és un zè amb 15 punts, rebrà els palafrugellencs, que estan fent una campanya notable fins ara i que són quarts. El Palafrugell té les places de promoció d'ascens a tocar, amb 23 punts, els mateixos que el Calonge.
El Torroella, exultant després de guanyar el líder, visita el Marc Adalam.
La victòria de la setmana passada contra el Juventus Lloret, líder destacat de segona catalana, va ser molt celebrada. Els torroellencs esperen seguir amb la inèrcia positiva al camp d'un Marc Adalam que es troba a la part baixa amb només 8 punts.
L'Atlètic Bisbalenc rep el segon classificat.
Després de la derrota contra el Bellcaire de la setmana passada, els de la Bisbal rebran a casa un rival potent com la Unió Esportiva La Jonquera. Els altempordanesos es troben a només 2 punts del líder Lloret i seran un adversari de molt pes per als bisbalencs.
El Bisbal Bàsquet viatja a Mallorca com a pas previ a la final de la Lliga Catalana que disputaran la setmana vinent. Els bisbalencs visiten la pista de l'Andratx mallorquí amb l'objectiu d'aconseguir un nou triomf que els consolidi com a líders.
Sí, un triomf que seria el desè, una xifra rodona que els de Carles Rofes buscaran aconseguir en la seva visita a l'Andratx. Abans de pensar en la final de Lliga Catalana EVA contra el Boet Mataró, cal centrar-se en aquest partit de Lliga. L'equip mallorquí és setè, amb 5 victòries i 4 derrotes, i jugant al seu pavelló segur que serà complicat de superar. Pel que fa a la final de Lliga Catalana EVA contra el Boet Mataró, els bisbalencs comptaran amb el factor pista. El duel es disputarà dimecres de la setmana vinent al pavelló vell de la Bisbal d'Empordà. I el partit més imminent, el de Lliga a la pista de l'Andratx, serà demà dissabte a les 5 de la tarda.
El Bisbal Bàsquet viatja a Mallorca, per tant, moltíssima sort en aquest enfrontament, i el Club Hoquei Palafrugell visita el Xum de Maçanet. Els blanquinegres van empatar davant del Barça Atlètic la setmana passada a casa. Aquesta setmana es desplacen a la pista d'un Xum de Maçanet que els avantatja en un punt a la classificació.
L'empat de la setmana passada va deixar un mal regust perquè va ser un resultat que només va reportar un punt després d'anar guanyant. Ara, el Palafrugell té 9 punts i en la seva visita a Maçanet els blanquinegres esperen refer-se'n i aconseguir sumar davant d'un conjunt local que té 10 punts.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, destaquem que aquesta setmana el Girona de futbol torna a jugar a casa, aquesta vegada contra el València. L'equip blanquivermell, que ara comparteix lideratge després de l'empat contra l'Atlètic Club, intentarà aconseguir 3 punts per posar pressió al colíder, que ara mateix és el Madrid.
I és que, malgrat aconseguir només un punt davant de l'equip basc, les sensacions del joc van ser molt bones i, per tant, l'optimisme continua intacte. El Girona espera vèncer el València, 9è amb 19 punts, i continuant la seva lluita per ser el primer, ampliant els excel·lents 35 punts que porta fins ara.
I per la seva banda, en la Lliga CB, el Bàsquet Girona rebrà l'Andorra Fontejau. Els gironins volen recuperar l'ànim després de la duríssima derrota al Palau Blaugrana contra el Barça. El Morabanc Andorra, que s'ha estat mostrant força irregular, serà el seu contrincant en aquesta jornada.
Els andorrans sumen 7 partits perduts, mentre que els gironins n'han perdut 2 menys. Amb el suport del públic de Fontejau, els Quino Colom, Iroegbu i companyia esperen aconseguir un triomf que permeti oblidar la desfeta de Barcelona. L'objectiu dels de Salva Camps serà el de retrobar-se amb el bon joc.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona rep el Club Baloncesto Ferrol. Les gironines es van endur un triomf molt merescut en la seva visita al Gran Canària i ara mateix són quartes. Les gallegues arriben a Fontejau com a novenes, però van perdre el seu últim partit.
Amb la classificació per setzens de final de l'Eurocup a la butxaca, certificada aquesta setmana derrotant el Piestanske, l'Espar Girona rep el Ferrol a la Lliga. El conjunt gallec va perdre en l'última jornada a casa contra el València. De fet, les valencianes són, juntament amb Saragossa i Perfumeries Avenida, les que es troben per sobre de l'Uni Girona en la classificació. L'Uni vol seguir escalant posicions des de la quarta plaça actual i el primer pas és guanyar el Club Baloncesto Ferrol amb el suport de Fontejau.
I el pròxim diumenge, 17 de desembre, es farà l'última de les edicions de la tradicional Fira Nadalenca de Palamós, tancant així una llarga història d'un total de 45 edicions dedicades a recaptar fons en benefici de les persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. Per parlar-nos d'aquesta edició, ens visita el president de l'associació Fira Nadalenca de Palamós, en Joan Cama. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què i quan vau prendre la decisió que aquesta seria la darrera fira nadalenca?
Nosaltres ja, quan va haver-hi la pandèmia, que vam estar dues edicions sense poder realitzar l'activitat, ja vam plantejar la possibilitat de que ja no tornés a arrencar aquesta activitat. De fet, nosaltres quan ens vam crear fa 47 anys enrere, ja sabíem que naixíem per morir. I m'explico, Nosaltres teníem l'objectiu de poder millorar la qualitat de vida de les persones discapacitades psíquiques de l'Alt Empordà i fer-ho fa 47 anys enrere, quan aquí a la comarca no hi havia serveis per a aquestes persones i estaven mancats de molts temes. Sortosament, després de tots aquests anys, la qualitat de vida d'aquestes persones s'ha doncs, situat en un nivell molt òptim. Sempre fan falta coses, però la veritat és que ja s'han consolidat diferents entitats que treballen per a aquestes persones, que les administracions s'han posat les piles i, per tant, que tot allò que mancava fa 47 anys, doncs, amb el pas del temps, amb l'ajuda de tots i amb l'esforç de tothom, doncs, s'ha pogut arribar a anivellar. Per tant, nosaltres sabíem que teníem, érem finits, que sabíem que tindríem un dia que això se situaria ja en un nivell òptim, com és el cas, i per tant que ja no tindria raó de ser aquesta activitat solidària per un col·lectiu molt concret. I després de la pandèmia ja es va decidir que es faria l'edició de l'any passat i que la darrera seria coincidint amb la 45a edició. Recordava que ens vam crear fa 47 anys, però dos anys no vam fer l'activitat per culpa de la pandèmia.
Per tant, repte aconseguit, no? El repte iniciat fa 47 anys. Quines són les activitats operades que podrem trobar enguany?
No, l'activitat de la fira serà exactament la mateixa que la dels darrers anys. Les entitats de Palamós, les escoles del municipi, les persones particulars que ens ajuden, tot aquest col·lectiu muntarà les seves parades de Nadal al llarg del carrer Major i la plaça de la vila de Palamós. Nosaltres sempre posem a la venda, a través d'aquesta col·laboració que ens fan aquestes entitats que he esmentat, doncs posen a la venda productes nadalencs elaborats per ells mateixos. Aquest és una miqueta també el valor que té la pròpia fira nadalenca. No és només la recaptació econòmica per tirar endavant projectes per persones discapacitades psíquiques, sinó també el valor de la solidaritat, que és el que hem anat fomentant nosaltres durant aquests 47 anys. Palamós s'ha volcat cada desembre, cada Nadal, a poder ajudar en aquest col·lectiu i ho ha fet des de tots els àmbits.
Clar, de fet,
el que es podrà veure és això, les diferents parades muntades
des de l'Ajuntament ja explicaven que volen donar relleu a aquesta fira solidària. Què es farà?
Doncs, de fet, potser l'activitat ja no tindrà un àmbit tan solidari com ha tingut fins ara, que era exclusivament solidari, sinó que el que l'Ajuntament ens han comentat que volen fer és fer un mercat de Nadal. Un mercat de Nadal que possiblement no sigui només un diumenge, com és el cas, sinó que s'allargui durant tota la setmana i que potser el cap de setmana de cloenda d'aquesta activitat sigui destinada bàsicament a les entitats del municipi que puguin muntar també les seves parades, emulant una miqueta l'activitat que hem fet nosaltres fins ara.
Doncs, bé, moltíssimes gràcies. Quanta gent formeu l'Associació Fira Nadalenca?
De fet, el cúmul, la junta, està formada per unes 8 o 9 persones, però clar, hem de tenir en compte que nosaltres l'únic que fem és de pont entre les entitats de discapacitats i la gent que ens col·labora. I la gent que ens col·labora, aquí hi ha centenars de persones que del municipi que acaben col·laborant el dia de la Fira Nadalenca.
Doncs res, suposo que també, tot Palamós ja us deu també agrair la feina de tots aquests anys de l'associació. 45 edicions, 47 anys, hem parlat amb el president de l'Associació Fira Nadalenca de Palamós, en Joan Camà. Que tingui molt bon dia i que vagi molt bé aquesta edició del 17 de desembre.
Gràcies.
I anirem acabant el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps.
A l'Empordà ens despertem amb un cel tapat i amb possibilitat de pluja. No molt forta, però sí que podria caure algun ruixat, especialment a partir del migdia. El cap de setmana es preveu ventós amb l'arribada de la nostra amiga tramuntana. Per tant, els cabells ben despentinats.
Gràcies.
Que tinguem, clar.
Sí, en el teu cas és habitual que els tinguis despentinats, tramuntana o no. Gràcies, Marc Clapés. Nosaltres ens acomiadem aquí, que tingueu molt bon dia, molt bon cap de setmana, bon pont als qui el feu i als qui el fem. I això, el supermatí tornarà dilluns a les 8 del matí, com cada dia. Adéu.
són les 9.
A Ràdio Capital et presentem el número 1 de la setmana. La cançó que lidera la primera llista.